Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia de poques novetats. Les bones temperatures i la bonança deixaran el dia molt benèvol i tranquil, només amb el permís dels núvols.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Avui és dijous, ja és dijous, ja és 4 de febrer del 2021. Avui, bon dia, dia de temperatures anormalment altes per l'època de l'any en què estem. Per tant, avui no s'espera cap canvi que no sigui gaire destacable. Ara mateix, a Pals, per exemple, tenim 7 graus i a Calonge hi tenim 8 graus. El dia en què us explicarem que el Baix Empordà ha detectat en l'última setmana 223 casos de coronavirus. Feia dies que no actualitzàvem aquesta xifra, feia dies que no actualitzàvem la xifra de positius i que no analitzàvem com estem a la comarca pel que fa a la pandèmia, i la veritat és que en aquests moments les notícies són bones, és a dir, estem trobant menys casos que les setmanes anteriors, tenim una taxa de reproducció del 0,80, tenim un risc de rebrot que, tot i que és molt, molt, molt alt, doncs ha baixat moltíssim respecte a les últimes setmanes, i ja tenim quasi el nivell més baix pràcticament des del novembre, eh? Si no el nivell més baix, un dels més baixos des del novembre. Això ja sabeu que és una muntanya russa i que ara puja, ara baixa, però sí que ens dona una visió més optimista de les properes setmanes, tot esperant, doncs, això, la variant russa i tot això que ens ho pot complicar tot plegat. Avui en parlarem amb l'Anna Rivera, que és la directora assistencial, ja la coneixeu, directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Parlem de tota la situació i de com veuen, com ho veuen tot plegat des de l'Hospital de Palamós i des dels CAP. Però, vaja, aquestes són les dades en aquests moments per situar-nos una mica. Amb tot plegat, avui el govern anunciarà que prorroga la majoria de mesures, eh? Vull dir, té pinta que el tancament nocturn, o sigui, el toc de queda i el tancament municipal, i també els caps de setmana, tancament de comerços, té pinta que també es mantindrà els caps de setmana, però hi haurà unes petites obertures, va dir ahir el doctor Josep Maria Argimon, hi haurà unes petites obertures que potser afecten alguns sectors en concret, veurem en quins. Tot això serà el que explicarem avui al Supermatí, moltes altres coses, com per exemple el repàs de les propostes dels partits que van passar ahir pel Supermatí en aquesta campanya electoral del 14 de febrer. Les 8 i 3 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Hora de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
El PSC assegura que en el litoral cal un model més desestacionalitzat.
Sílvia Paneque, candidata del partit per Girona, va explicar que cal potenciar un pla de reindustrialització per crear una economia més resistent al Baix Empordà.
Que quan tenim crisis tant de caire més econòmic com la del 2008, com aquesta que hem tingut, doncs, de caire sanitari, però que ha tingut afectacions econòmiques i socials, doncs és cert que el pes de la indústria doncs s'hi troba a faltar.
I el PDeCAT diu que el turisme es pot salvar amb confiança comunicativa i també en l'avenç de les vacunacions.
Segons el candidat per Girona, Jaume Dolçat, per ajudar el turisme és fonamental la unitat comunicativa entre administracions per transmetre confiança.
Ha d'haver-hi una unitat de comunicació, i això és necessari, i per l'altra banda el que cal és crear aquest entorn sanitari segur i, per tant, que les vacunes avancin, no.
Encara pel que fa a les eleccions a Palamós, centralitzaran tots els punts de votació del 14 de febrer a la nau dels 50 metres de Palamós.
Les 21 meses electorals del municipi s'ubicaran totes dins la nau i es crearan circuits d'accés i de sortida. Això facilitarà que la gent no superi la mitjana de 5 minuts per fer tot el procés de votació. També es vol garantir que dins la nau no hi hagi mai més de 70 persones a la vegada.
Vall-llobrega estudia un nou model de transport públic pel municipi. És una notícia que us podem avançar aquí a Ràdio Capital i l'Eugènia Güell.
Fa uns mesos es va realitzar una primera enquesta pública perquè la població pogués deixar constància de les seves necessitats i preferències. Malgrat la participació va ser justa, l'alcalde Rufino Giraldo ha dit a Ràdio Capital que no deixarà de treballar-hi perquè considera que és necessari.
Perquè és necessari per contaminació, per l'economia i per la facilitat de la gent per anar a Palamós, pel pàrquing i per tot.
Bé que sí, bé que sí. A Platja d'Aro, un conductor begut encasta el seu vehicle contra un mur. L'accident va passar al carrer Tramuntana cap a les 10 del matí de dimarts. També tenim la Sandrín Bosnet, aquí saludem ja perquè s'acaba de connectar. Sandrín, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, explica'ns què va passar a Platja d'Aro.
Sí, el conductor va sortir indemne de l'accident, però va donar positiu al test d'alcoholèmia i de superfaent que li va fer la policia local.
Gràcies, Sandrín. I comencen les cremes controlades de les restes de troncs que quedaven a les platges de l'Estartit.
Els treballs per recuperar les platges de l'Estartit de les restes que quedaven del temporal Glòria van començar ahir i s'allargaran com a mínim 3 setmanes. Segons expliquen els experts, ara és la millor època per fer-ho per no afectar espècies protegides que estiguin nidificant.
I ha començat el programa de treball del Consell Comarcal per dones majors de 50 anys.
Aquest gener s'ha començat a aplicar el procés d'inserció laboral al Consell Comarcal d'un total de 6 dones en situació d'atur. Aquestes treballaran durant 12 mesos desenvolupant diverses tasques, adaptades als seus perfils professionals, que les realitzaran els municipis d'Ullà, Albons, Begú i Canonja.
I en cultura arrenca la temporada 2021 a la sala d'exposicions de Begú.
A partir del 3 de febrer, l'oficina municipal d'habitatge de la Bisbal canviarà de domicili i s'ubicarà a l'equipament municipal de l'Ajuntament Vell, al carrer de les Mesures número 17. El canvi ve justificat pel consistori per guanyar proximitat amb la ciutadania i afavorir la coordinació amb els altres serveis municipals en matèria d'habitatge.
Santa Cristina d'Aro acollirà el 102è, o sigui el número 102, Campionat de Catalunya de cross individual i de clubs.
Sí, Santa Cristina d'Aro acollirà...
No ens emboliquem aquí. Endavant, Paula.
Sí, Santa Cristina d'Aro acollirà el dissabte 13 de febrer el 102è Campionat de Catalunya de cross individual i de clubs. La competició s'iniciarà a 9:45 del dissabte 13 de febrer a la zona esportiva de Santa Cristina i s'allargarà fins a les 3 de la tarda. Les categories que participen en aquest campionat són la sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 i la sènior. D'altra banda, la competició complirà amb totes les mesures de seguretat establertes pel Procicat per tal d'evitar qualsevol tipus de contagi.
Pràcticament les 8 i 8 minuts. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Previsió del temps amb en Marc Vila. De fet, aviam, Marc, deixa'm endevinar-ho, perquè jo em fa la sensació que continuarem tenint temperatures molt altes per l'hivern, no?
Seguint amb la dinàmica de bonança i de temperatures anormalment altes, avui dijous no es prepara cap altre canvi que no sigui gaire destacable. El dia serà més ennuvolat que ahir dimecres. Seran núvols alts o mitjans que durant tota la jornada entrenyinaran el cel. A la tarda podrien ser més espessos. Tal com dèiem, la suavitat serà la tònica dominant en les temperatures. De bon matí, les mínimes de la comarca estaran properes als 8-10 graus i al migdia les màximes podran baixar una mica respecte a ahir. I el responsable seran els núvols que no deixaran lluir de ple el sol. Tot això, la sensació càlida serà evident perquè les temperatures més altes seran properes als 18 graus. Per demà divendres, la previsió serà molt semblant.
Gràcies, Marc Vilà. Va, és l'hora del comentari. Avui el comentari ens l'envia la Carme Fenoll.
Fa uns dies vaig veure un tuit on els llibreters Xavier Vidal, de la Noia Giu, i Isabel Sucunza, de la llibreria Calders, ens instaven a votar biblioteques i llibreries. M'agrada la sortida perquè, a més de provocadora, té una base molt fonamentada. Amb més inversió en biblioteques i en llibreries, aconseguiríem promocionar més la lectura i, per tant, tindríem més números per ser una societat més lectora. Malgrat que tots sabem que si una persona lectora no et fa més especial, entenimentada, ni necessàriament millor, sí que t'obre portes, t'interpel·la i et fa més lliure. En aquesta cibervacuïtat, on sovint ens veiem immersos, el llibre i sobretot els seus guardians, llibreters i bibliotecaris, ens ofereixen possibilitats de créixer. contra l'abandonament escolar, biblioteques i llibreries, contra l'acceptació de la precarietat en la salut, biblioteques i llibreries, contra manifestos de priorització de la cultura que queden amb bones intencions, biblioteques i llibreries. Cada matí llegeixo un parell de diaris i n'extrec i comparteixo via Twitter les informacions que hi trobo vinculades a l'àmbit del llibre. Sovint penso en les possibilitats d'eliminar les pàgines de futbol i les de premsa rosa per anar més de pressa. El mateix em passa en molts àmbits. Davant la polèmica sobre Messi, llibreries i biblioteques. Davant del desconcert per les vacunes, llibreries i biblioteques. I darrere les llibreries i les biblioteques, els millors.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui havíem la cançó del dia, Clean Bandit. Clean Bandit, que ens fa venir ganes d'estiu. Certament les tenim totes, les ganes de l'estiu. I avui en Marc Clapés ens proposa aquest Higher, que en col·laboració amb Ian Dior, que és la cançó del dia, Clean Bandit.
Under my skin, got me struggling to know where you end and where I begin. And we feel incredible, we feel no pain. You got me feeling insane, got me struggling to know where you end and where I begin. Am I
de Clean Bandit i Ian Dior. Ens agrada molt aquesta selecció, Marc.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Masca Motor. A Masca Motor sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Masca Motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Un territori, una música, una ràdio.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. El que us dèiem, avui la notícia, una de les notícies del dia, serà el fet que el govern anunciarà quines seran les restriccions a partir de dilluns que ve. Sembla que la majoria de restriccions es prorroguen, però hi haurà alguns canvis que ja avançava ahir el doctor Josep Maria Argimon, sense donar-ne més detall. Doncs bé, sembla que sabem quins seran aquests canvis segons acaba d'avançar RAC1. Segons acaba d'avançar RAC1 i en Jordi Basté, el món a RAC1, els canvis seran els següents. Migdia, restaurants, oberts una hora més, no a 3:45, sinó, sembla, aparentment, a 4:45. Matins, esmorzars, restaurants també, una hora més oberts. En lloc d'acabar a 10:15, acabaran a 10:45. I sembla també, aparentment, que a partir de dilluns el confinament municipal passarà a ser comarcal. Això cal veure després els detalls, i si això s'aplica a tot el país, si s'aplica també al Baix Empordà, s'aplica, per exemple, a la Garrotxa, on la situació és realment greu, però el cert és que aquí, al Baix Empordà, les dades van millorant a poc a poc. 223 casos confirmats en una setmana. La setmana anterior n'havien estat 342, però l'anterior n'havien estat 500, més de 500, i tenim una RT de 0,80. Avui, per actualitzar aquestes dades i per saber com estem, tenim amb nosaltres l'Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aviam, la pregunta de sempre. Com estem?
Estem millor, és a dir, des de fa dues setmanes, com just deies ara, les PCRs que anem fent a la comunitat està baixant el percentatge de positius, és a dir, penseu que fa unes tres setmanes estàvem al voltant del 15-18% de totes les PCRs que fèiem que ens sortien positives. Una setmana més tard vam estar al 8-9% i ara estem al voltant del 5,5%. Vull dir que l'evolució dels que detectem positius està baixant, i això la setmana passada també ho vam notar a nivell d'ingressos. És a dir, fins ara el 30% d'ingressos que fèiem era amb Covid, i la setmana passada ja va ser el 20%, mantenim el número d'ingressos, però baixa la proporció dels Covid respecte als que no ho són. Per tant, totes aquestes dades ens fan pensar que la situació està millorant.
Clar, ara mateix a l'hospital, els ingressos com estan? Vull dir, s'han hagut de cancel·lar moltes coses ara mateix?
No, perquè, és a dir, quan vèiem a venir la tercera onada, una de les coses que ens feia més por era començar amb l'hospital ple, perquè no podíem absorbir la gent que ens arribés d'urgències. Llavors, just abans de cap d'any, de final d'any, vam parar totes les intervencions que requerien ingrés. Per tant, només fèiem servir els quiròfans per o les urgències, o els pacients oncològics, o aquelles intervencions programades que el pacient es podia operar i podia marxar cap a casa. Així intentàvem que l'hospital estigués més buit per poder afrontar això. Com que portem tantes setmanes, que portem ja un mes fent això, hem tingut la capacitat de buidar bastant l'hospital, i aquestes últimes setmanes estàvem comptant que l'hospital estava entre un 60 i un 70% d'ocupació, amb el que els ingressos podien ingressar quan arribaven per urgències ràpidament cap a planta perquè hi havia llits disponibles.
I ara ja, ens podem plantejar ara mateix poder anar recuperant una mica d'activitat?
Sí, tal com estan les coses, dilluns que ve ja ens estem plantejant començar a obrir quiròfans que requereixin ingrés. Tanmateix anirem a poquet perquè els pronòstics són bons, però no ens agradaria omplir l'hospital i llavors haver de patir. Per tant, de moment començarem amb aquelles intervencions que només necessiten 24 hores d'ingrés. Val? I llavors, si veiem que la situació es va normalitzant, llavors ja allargarem aquestes intervencions que necessiten més ingrés.
Jo tinc el dubte, aviam, de què pot dependre que, per exemple, en la segona onada amb restriccions més dures, aquí al Baix Empordà no vam arribar a baixar tant com ho hem fet ara amb restriccions que són més laxes. De què pot dependre tot plegat?
No ho sé, perquè nosaltres estem igual, és a dir, estem fent exactament el mateix a l'hospital, a vegades tenim un brot, a vegades no el tenim, és a dir, ara fa molts dies que estem superbé, amb molt pocs professionals positius, i realment ens plantegem, el que estem fent ara també ho estàvem fent abans, és a dir, i no hem canviat massa les coses que estem fent. Per tant, jo crec que hi ha un factor sort, un factor que quan arriba el virus per algun lloc es troba en circumstàncies en què pot créixer de forma molt més ràpida, i això desbanca, saps, tot pronòstic que podia haver-hi.
Després també hi ha la qüestió de la variant britànica, que sembla que a la Garrotxa semblaria que està més expandida i que ens pot fer també ballar el cap, no?
Clar, aviam, sabem que és la soca britànica, perquè s'agafa una PCR d'un pacient que és positiu, es seqüencia i es veu que és aquesta variant. Nosaltres, les que hem seqüenciat, encara no ens n'ha sortit cap, que no vol dir que no hi sigui, perquè al final és anar a buscar el pacient que la té, no sé com dir-ho, eh? Ara sí que és cert que els companys de la Garrotxa el que ens diuen és que davant de la soca britànica respecte a l'anterior, dit així, el que es nota són contagis molt ràpids, val? Llavors sí que és veritat que nosaltres al Baix Empordà hem tingut alguna residència que ha anat extremadament ràpid, o inclús quan vam tenir el brot al PGG va ser molt ràpid. Llavors, clar, podem dir, poder a la soca britànica, potser sí, no la vam seqüenciar i tampoc guardem les PCRs tant de temps com perquè ara les poguéssim seqüenciar. Per tant, sí que anem seqüenciant i de forma aleatòria per veure si la tenim, encara no l'hem trobat, però no vol dir que no hi hagi sigut, perquè és estrany que hi hagi, que estigui a la Garrotxa, que estigui a l'Alt Empordà, i què passa al Baix Empordà que no entri? Vull dir que, al final, també és veritat que la soca britànica o l'altra, el comportament és exactament el mateix. Vull dir que hem de seguir amb les mateixes precaucions, a l'hospital seguirem fent exactament el mateix, l'únic que el contagi és molt més ràpid que l'altre, per tant s'ha de ser molt més estricte, no sé com dir-ho.
És a dir, s'estan fent seqüenciació, que és buscar aquesta soca, això es fa des de l'Hospital de Palamós?
No, ho tenim, no en sabem d'això, i necessiten les màquines que tampoc tenim.
Val.
No, això es fa des de Barcelona, hem d'enviar la mostra cap a un laboratori a Barcelona.
Val, molt bé. Pel que fa a la vacuna, que no és l'esperança de tot plegat, veig en les últimes dades, que potser ja estan actualitzades, veig que han rebut la primera dosi 2.356 persones i la segona 722. O sigui que vam començar una mica de retard la primera dosi, suposo que ja anirem accelerant ara de cara a la segona, no?
Clar, tingueu en compte que la vacuna, és a dir, la reparteixen o la gestionen, ara que no faig la paraula, el Departament de Salut o Salut Pública. Vull dir que nosaltres aquí estem una mica lligats de mans. A mesura que ens van arribant les vacunes, el Servei de Prevenció ha fet tota una priorització i es va vacunant. És a dir, capacitat per vacunar n'hi ha. Ara el problema, el coll d'ampolla, diguéssim, el tenim que vagin arribant els vials. Ara, evidentment, s'han prioritzat les segones dosis, és a dir, ara s'han frenat totes les primeres, no es vacuna a més gent fins que no tornem, o sigui, fins que no tothom que es va posar la primera tingui la segona, perquè és millor no estar vacunat que quedar-te amb la primera i no tenir la segona. Vull dir que anem per parts, llavors comencem, ara s'estan prioritzant, totes les vacunes que arriben són per segones dosis, i quan en tinguem ja tota aquesta gent vacunada i n'arribin més, tornarem a vacunar la gent que ens falta.
Perquè, per exemple,
a les residències igual, eh?
Clar, de treballadors dels centres i de l'hospital, quin percentatge de gent vacunada tenim ja?
Estem al voltant del 56%. Però just ahir vam començar a posar les segones dosis.
Val.
Llavors, durant aquesta setmana i la que ve, només es faran segones dosis, perquè, a més, els vials que ens arriben només són per segones dosis, és a dir, això no ens ho podem inventar nosaltres.
Perquè el fet, aquesta idea que, vaja, em deies, és molt important sobretot que els treballadors, que els sanitaris es vacunin, quin percentatge de gent ha dit que no es vol vacunar?
Doncs en el primer moment estàvem al voltant d'un 12% que va dir que no. El problema és que vam començar amb una por que s'ha anat relaxant. És a dir, hi havia persones que, no sé si per falta d'informació o de coneixement, preferien esperar. No és que diguessin que no, és que deien, prefereixo esperar. Ara, quan vas veient que la resta de companys s'estan vacunant, que a més es vacunen pesos pesats de l'hospital amb molt de coneixement i amb molt de sabidoria, no sé com dir-ho, i molt de pes científic, doncs el fet de que es vacunin aquests professionals fa que molta gent que estava indecisa i que havia dit que no estigui canviant d'opinió, i ara ens estem trobant moltes persones que havien dit que no, que estan dient, saps què, que m'ho he repensat i que vull vacunar, que quan em pugui em vacunaré.
Molt bé, doncs aviam, si tot plegat, tu t'has pogut vacunar ja la primera dosi?
Encara no, Dani, però és que pensa que encara ens falta gent de bata blanca, ja. Però aviam, jo us vaig explicar que jo faig alguna guàrdia per la Frugell, però encara ens falten professionals de consultes externes, ens falten professionals de bloc quirúrgic, llavors jo no estaria tranquil·la si em vacunés abans que aquesta gent. Llavors primer van ells i després ja arribarem els que toquem menys pacient que ells.
Ben fet. Veurem aviam si arriben ja d'una vegada les dosis de Pfizer, de Moderna, de qui sigui. Anna, gràcies per passar avui de nou pel Supermatí.
A vosaltres.
Que tinguis molt bon dia.
Bon dia.
8:26, més notícies aquí al Supermatí. Entrem en campanya. No sense abans recordar això que us avançàvem fa un moment, eh? Segons avança RAC1, tant els dinars com probablement els esmorzars es podran servir durant una hora més. Per tant, els dinars es deixarà sortir a 4:45 i els esmorzars podrien acabar a 11:15. I el confinament comarcal deixarà de ser... el confinament deixarà de ser municipal per passar a ser comarcal. Unes novetats que s'aplicarien a partir de dilluns, per tant, no a partir d'aquest cap de setmana, sinó a partir de dilluns que ve, amb un seguiment i diuen control molt estricte, diuen des de recuperant aquesta notícia que podem donar aquesta hora, que és que el confinament municipal passarà a ser comarcal. Anem a parlar de qüestions electorals i de qüestions de la campanya. Hem parlat aquests dies amb el PSC i també amb el PDeCAT, això vam fer-ho ahir. Comencem explicant-vos què és el que ens va dir la Sílvia Paneque, que és la candidata del PSC. Paneque va explicar que a la costa de la Costa Brava fa falta un model més desestacionalitzat, amb més pes per la indústria.
La candidata va dir que al programa del PSC hi ha un pla de reindustrialització que generaria més llocs de feina i que faria que l'economia de les comarques gironines fos més resistent a les crisis.
A mi que és cert que comarques gironines, el pes del sector serveis i per tant també del turisme, de la restauració, té un pes molt preeminent i per tant això fa que quan tenim crisis tant de caire més econòmic com la del 2008, com aquesta que hem tingut doncs, de caire sanitari però que ha tingut afectacions econòmiques i socials, doncs és cert que el pes de la indústria doncs s'hi troba a faltar.
I seguint en aquesta via de l'economia, Sílvia Paneque també va parlar del pla d'ajuts directes que presenta el PSC per pal·liar els efectes de la pandèmia.
Nosaltres, tant el del Baix Empordà com en general, quan parlem de turisme, parlem que el primer que cal fer és donar una resposta en forma de pla de xoc. Nosaltres parlem d'ajuts directes a fons perdut per tal de que el sector, tant el turístic com el de la restauració, com el de l'oci nocturn, puguin sobreviure en aquests mesos encara que tenim doncs, de restriccions.
Sílvia Paneque es va mostrar favorable del pla director urbanístic que protegeix la Costa Brava.
Doncs sí, Sílvia Paneque va dir que en principi el PSC vol mantenir aquest pla director, ja que el veu com una eina per protegir la costa.
Nosaltres en aquests moments parlem de mantenir-lo, val? Sabem que és un element o un, en fi, una eina, no?, que genera sempre doncs, debats territorials intensos, de diferents interessos confrontats que s'han de resoldre doncs, a través de les al·legacions que es puguin presentar des, de, des dels municipis, i per tant parlem de mantenir-lo i que vaja, pot ser una bona eina de protecció del litoral.
I finalment, Sílvia Paneque també va parlar d'un altre àmbit del programa, com és el transport. Va explicar que volen millorar el transport públic i també, concretament, les carreteres G633 i G643. Per una altra banda, la candidata va ser molt clara al dir que el PSC no inclou el tren de la Costa Brava en el seu programa electoral, ja que no ho veuen com un projecte prioritari.
El que sí que pensem és que en aquests moments cal prioritzar i que potser, per ser realistes, aquest no seria un projecte que nosaltres portéssim, en, no el portem, vaja, en el programa per al proper mandat. En quant a infraestructures, sí que portem algunes millores del transport col·lectiu vinculat a, doncs a la millora de freqüències de busos, de connectivitat entre alguns municipis i també de xarxa viària.
El candidat que va passar ahir pels micròfons a Ràdio Capital és en Jaume Dulsat, candidat del PDeCAT per Girona. Dulsat va defensar que per salvar el turisme cal confiança comunicativa i també avançant les vacunacions.
Exacte, el candidat va assegurar que per millorar la situació actual, sobretot del turisme de la comarca, cal superar el virus amb vacunacions, però que també cal una unitat comunicativa dins les administracions per transmetre confiança.
Cal fer dues coses. Una, donar-los confiança, per tant, comunicativament, com a país, ho hem de fer manifestament millor. No pot ser que uns diguin una cosa, els altres una altra, una administració digui que això la gent pot venir, al cap d'una estona sortir una altra digui que no. Ha d'haver-hi una unitat de comunicació i això és necessari, i per l'altra banda el que cal és crear aquest entorn sanitari segur i per tant que les vacunes avancin. No.
Jaume Dulsat va defensar que el model econòmic actual del Baix Empordà, basat en el turisme, és un bon model ja que és equilibrat i diversificat.
El model actual és perfectible, però no és un mal model. És a dir, el Baix Empordà té molts actius territorials, moltíssims, té unes poblacions fantàstiques que la gent vol visitar, no té grans hotels amb unes ocupacions o amb una capacitat molt gran, sinó que està ben sectoritzat i en aquest cas i diversificat, i per tant jo crec que el model del Baix Empordà no és un model en cap cas que estigui fora de lloc.
I de fet, el candidat del PDeCAT també explicava que la pandèmia ha deixat oportunitats perquè molta gent ha passat de viure a ciutats com Barcelona a pobles petits, Anna.
Sí, Jaume Dulsat va dir que aquest fet ha comportat nous reptes perquè cal fer millores en dues vies. Primer va explicar que cal millorar la comunicació i fer més inversions en el transport i les infraestructures viàries. En segon lloc, també va assegurar que cal garantir la fibra òptica a tots els municipis de la comarca.
Respecte és a les infraestructures, per tant necessitem una millor comunicació, per tant necessitem més inversions en aquest cas en transport públic, però també amb ferroviari, també amb infraestructures de carretera viàries, per tant hem d'estar molt ben connectats, i l'altra, la capilaritat de la fibra òptica. Cal que la fibra òptica arribi a tots els pobles, a tots els racons.
Dulsat assegurava, com dèiem, que cal millorar el transport i va explicar que s'ha de fer també de dues maneres, amb el foment i millora del transport públic, però també amb la millora de les carreteres entre els municipis del Baix Empordà i Girona.
Per fomentar el transport públic cal millorar-lo, i no només amb les, i no només entre les, els diferents municipis i Barcelona, sinó també entre els diferents municipis entre si. Pel que té a veure en carreteres, sí que està bé, doncs, en aquest cas, la carretera que uneix l'AP7 amb el territori, però sí calen millores a d'altres carreteres, entre elles les que connecta el Baix Empordà entre si i segurament també la que connecta el Baix Empordà amb Girona.
Doncs aquestes són les declaracions que ens feien els dos candidats que van passar ahir. Ja us podem avançar que demà aquí al Supermatí tindrem la Gemma Geis, que és la candidata de cap de llista per Girona de Junts per Catalunya. 8 i pràcticament 35 minuts. Més notícies. Encara relacionades, de fet, amb les eleccions, perquè a Palamós se centralitzaran tots els punts de votació del 14 de febrer a la nau dels 50 metres. Per tant, si sou de Palamós, us tocarà anar a votar aquí, a la nau dels 50 metres. És un espai ampli, que segons l'Ajuntament, doncs clar, compleix amb totes les normatives i també amb la renovació d'aire. En el seu interior s'ubicaran totes les meses electorals del municipi i es crearan circuits d'entrada i de sortida, Anna.
Sí, les 21 meses electorals del municipi estaran totes en aquest equipament. Com deies, per poder garantir un procés de votació àgil i segur, es crearan circuits interiors d'un sol sentit, marcats i senyalitzats, que evitin els creuaments entre persones i permetin un còmode accés i sortida. Això farà que no superin els 5 minuts de mitjana per realitzar tot el procés de votació. També es garantirà que el flux de persones dins la nau en un mateix moment no superi mai les 70 persones.
I a més, també s'organitzarà l'espai exterior d'aquesta nau.
La plaça del Suro es dividirà en quatre seccions corresponents als antics col·legis electorals i allà es canalitzarà l'entrada dels votants. També hi haurà personal municipal distribuït en aquesta zona per informar dels accessos que corresponen a cadascú. A més, els veïns i veïnes de Palamós podran consultar amb antelació el número de mesa de votació que tenen adjudicada. Ho podran fer a través de la web de l'Ajuntament, a partir de dilluns que ve, dia 8 de febrer.
I encara sobre aquests punts de votació, finalment hi haurà un servei de bus gratuït i transport adaptat.
Aquest servei de bus recorrerà el perímetre del municipi amb 9 parades ja habilitades en les línies del transport urbà. Els autobusos passaran cada 20 minuts de 8:45 del matí a 8:45 del vespre. El servei de transport adaptat per a persones amb problemes de mobilitat es realitzarà durant tot el matí del 14 de febrer. En aquest cas, cal sol·licitar-lo abans contactant amb Creu Roja Palamós.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Són les 8:37 minuts, seguim al supermatí de Ràdio Capital. L'Ajuntament de Vall-llobrega està estudiant un nou transport públic al municipi. Per això, fa mesos que es va realitzar una primera enquesta pública perquè la població pogués deixar constància de les seves necessitats i preferències. Eugènia.
Segons ha explicat a Ràdio Capital l'alcalde de Vall-llobrega, Rufino Giraldo, la participació va ser justa, però de les 31 respostes que van rebre, els resultats van ser els següents. Un 8,85% van veure bé la proposta, un 22% no hi pujarien mai, un 51% hi pujarien ocasionalment, un 19% setmanalment i un 6,41% diàriament. L'alcalde és conscient que a Vall-llobrega tothom té cotxe, però creu que és necessari el transport públic.
Jo som conscient que a Vall-llobrega sempre tothom té cotxe i tothom se desplaça per el seu mitjà de transport. Aunque jo considero que el transport a Vall-llobrega és necessari.
Perquè és necessari per contaminació, per l'economia i per la facilitat de la gent per anar a Palamós, pel pàrquing i per tot.
També s'està començant a valorar un projecte de connexió amb Calonge en format d'autobús a la carta, que funcionaria a través d'una aplicació o un número de telèfon. De moment, com dèiem, tot això són propostes que s'estan estudiant perquè Rufino creu que aquest servei s'ha d'implementar i ha afirmat que no deixarà de treballar-hi per trobar una proposta que faci servei a la població.
Doncs mira, el que no li hauria passat a aquest home, si que explicarem ara, si hagués anat en transport públic, és que no hagués tingut l'accident mentre anava begut. I és que a Platja d'Aro, un conductor begut encasta el seu vehicle contra un mur. L'accident va ser al carrer Tramuntana, cap a les 10 del matí de dimarts.
El conductor va sortir indemne de l'accident, però va donar positiu al test d'alcoholèmia i d'estupefaent que li va fer la policia local. Segons explica el Punt d'Avui, el cotxe anava a gran velocitat per l'avinguda Castell d'Aro en direcció a Platja d'Aro i va acabar entrant per la rampa d'un aparcament. Alguns testimonis de l'accident van comentar que el conductor ja havia tingut episodis conflictius al municipi.
Gràcies, Sandrín. 20 minuts per les 9. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, també el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ja han començat el dispositiu per netejar les restes vegetals que quedaven del temporal Glòria a les platges de l'Estartit.
Després d'apilar amb maquinària centenars de troncs de grans dimensions en diverses piles gegants, el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals s'està encarregant de les cremes controlades que es fan a peu de platja i de punta a punta. La intervenció l'assumeixen conjuntament el parc i l'Ajuntament amb l'objectiu de tenir a punt la zona de cares a la temporada turística i també aprofitant aquests mesos per evitar afectar espècies que estiguin en època de cria. Les platges són les de la Gola, on ahir ja s'hi va intervenir, i demà Espinell. Es preveu fer dues cremes més, dijous i divendres, és a dir, avui i demà, i la zona s'ha acordonat i s'ha recomanat a la gent que eviti passejar-hi, però ahir ja hi havia diversos curiosos que s'hi van acostar. Aquests treballs s'allargaran com a mínim 3 setmanes i per fer-ho, com dèiem, han apilat en diverses fogueres de grans dimensions els troncs, controlen que no hi hagi plàstics i que vagin cremant-se sense risc, i el coordinador de les brigades de prevenció d'incendis forestals del Forestal Català, Enric Sapés, diu que aniran controlant que la fusta es consumeixi i l'aniran apilant fins que s'acabi convertint tota en cendra. Un cop tot hagi cremat, s'encarregaran de dur aquestes cendres que quedin als centres de tractament.
Ara fa un any, el febrer de l'any passat, es va fer ja una primera recollida i unes primeres cremes, però amb la irrupció del Covid-19 doncs es va haver d'aturar tot plegat.
Sí, són unes tasques que assumeixen conjuntament Parc Natural i Ajuntament de Torroella de Montgrí, però, segons explica el regidor de la gestió costanera i platges, Marc Calvet, s'han sentit sols a l'hora d'afrontar la situació.
Exacte, nosaltres el que tenim la sensació és que te quedes molt sol aquí, perquè el riu Ter en aquell moment va fer un arrossegament molt gran. És evident que amb els temporals i així això passa, no? I moltes vegades ens arriben aquí residus de tots els pobles de la llera del Ter, no? Aquí hem recollit des de contenidors d'escombraries d'altres pobles, fins i tot recordo en un moment donat que a la campanya de retirada de plàstic hi havia algú que es dedicava a col·leccionar gots de festes majors de pobles de riu amunt, no? Per tant, la sensació de dir és un problema que no és només de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, no tenim les ajudes que creiem que haurien de ser, ni per part jo crec que hauria de participar la Diputació, la Generalitat i fins i tot l'Estat, perquè estem en una zona marítima terrestre.
Malgrat això, agraeix la participació activa del parc, amb qui compartiran despeses, però alerta que amb tota probabilitat abans de la temporada d'estiu hauran de tornar-hi a invertir. En aquest sentit, recorda que l'any passat ja van haver de fer una aportació extraordinària de 140.000 euros per la neteja de platges i ja auguren que aquest any la situació es repetirà.
Gràcies, Eugènia, per aquest repàs del que està passant a les platges de l'Estartit en aquests moments. Va, hem d'explicar un parell de notícies més que ens afecten aquí a la comarca. Per exemple, que ha començat el programa de treball del Consell Comarcal per dones de més grans de 50 anys.
Aquest gener s'ha començat a aplicar el procés d'inserció laboral al Consell Comarcal d'un total de 6 dones en situació d'atur. Aquestes treballaran durant 12 mesos desenvolupant diverses tasques adaptades a cadascun dels seus perfils professionals, que les realitzaran als municipis d'Ullà, Albons, Begur i Calonge. Aquestes contractacions formen part del programa Treball i Formació Dona 2020, que té dues línies d'actuació. La primera està destinada per dones de majors de 52 anys que no cobrin cap tipus d'ajut, i l'altra per a dones víctimes de violència de gènere. El programa suposa una experiència laboral per diversos perfils professionals, com ara peons de manteniment, auxiliars administratives i educadores ambientals. Per l'altra, hi ha dues accions formatives transversals de 60 hores en intel·ligència emocional i competències digitals bàsiques.
Què més? Més notícies. Doncs en aquest cas, l'Oficina Municipal d'Habitatge de la Bisbal canvia d'ubicacions. Ens ho explica també la Paula Balcebre.
Sí, a partir del 3 de febrer, l'Oficina Municipal d'Habitatge de la Bisbal canviarà de domicili i s'ubicarà a l'equipament municipal de l'Ajuntament Vell, al carrer de les Mesures número 17. Fins al moment, l'oficina prestava servei a les instal·lacions del Consell Comarcal del Baix Empordà. El canvi ve justificat pel consistori per guanyar proximitat amb la ciutadania i afavorir la coordinació amb els altres serveis municipals en matèria d'habitatge. Les atencions es faran els dimecres de 9 a 2 amb cita prèvia, que caldrà que se sol·liciti per telèfon o bé per correu electrònic.
I arrenca la temporada 2021 de la sala d'exposicions de Begú, Paula.
Sí, la mostra del tercer concurs de fotografia del Club Nàutica Aigua Blava ha donat sortida al cicle anual d'exposicions de les Escoles Velles d'aquest any 2021. Enguany, l'Ajuntament de Begú ha programat a l'equipament un total de 17 projectes artístics des de febrer fins a desembre, dirigits a tota la ciutadania. Les principals exposicions es podran visitar els dimecres, de 10 a 1 i de 2 quarts de 4 a 8, i de dijous a dissabte, de 2 quarts de 4 a 8, amb totes les mesures de seguretat i restriccions per la Covid-19. D'entre les 20 propostes que s'hi donen a terme, hi ha, entre d'altres, el 36è concurs de plàstiques de Begú o el 15è concurs de fotografia de Begú Josep Carreras.
I després, per acabar ja, Santa Cristina acollirà el 102è, el número 102, Campionat de Catalunya de cross individual i de clubs.
Santa Cristina d'Aro acollirà el dissabte dia 13 de febrer el 102è Campionat de Catalunya de cross individual i de clubs. La competició s'iniciarà a 9:45 del dissabte 13 de febrer a la zona esportiva Santa Cristina i s'allargarà fins les 3 de la tarda. Les categories que participen en aquest campionat són a sub-10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 i sènior. I en tots els casos, tant la sortida com l'arribada es farà al Pavelló Municipal d'Esports de Santa Cristina i el recorregut vorejarà la deixalleria municipal, la Riera del Cementiri i la Riera de Malbet. Per poder inscriure-s'hi, tots els participants hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa catalana o espanyola, tramitada per la temporada en curs, i podran fer-ho a través dels seus clubs. Les inscripcions s'admetran fins al dia 8 de febrer. D'altra banda, la competició complirà amb les mesures de seguretat establertes pel Procicat.
Supermatí a Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital, 8:47. Ignasi Arbat, bon dia. Espera un moment, que tirarem la sintonia primer. I ara et saludarem. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia.
Com tal? Estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
Vinga, doncs...
Una setmana complicada d'estrenes i aquestes coses,
sí, però... Sí, però ara t'explicaré el que tenim als cinemes d'aquí de proximitat i més o menys encara ho arreglarem tot plegat una mica, perquè...
Millor, millor.
No està malament. A veure, per començar, jo voldria recordar el fet que sembla que a partir de dilluns que ve... Perdona, Ignasi, no moguis tant el micròfon, que se sent molt...
Ai, no sé què he fet. Perdona, és que el tinc una mica enredat.
Ja t'entenc, ja, sí.
No em moc, no el toco.
El que et deia, que a partir de dilluns sembla que tindrem confinament comarcal, per tant, sembla que hi haurà més facilitat per anar al cinema, per exemple. Vull dir, a partir de dilluns podem anar, els que vivim a la Bisbal, podem anar a l'Arinco, per exemple, per dir alguna cosa. Vull dir que això potser ens dona una mica d'aire a tot el sector, tant al cinema com al teatre, com a tot.
Sí, esperem a veure, perquè quan estrena, si tot el que estava previst al febrer s'ha congelat i estem esperant que es torni a reactivar una mica, que suposo, si aconseguim que aquests confinaments municipals es trenquin, ajudarà una mica.
A veure, mira, anem a explicar què tenim aquest cap de setmana pels puestos. A Torroella de Montgrí, ja per començar, demà hi ha un documental, que és La dona il·legal, un documental de testimonis de migrants que commouen, diuen, per la seva veritat i la seva senzillesa, i a més hi va el director del documental, que és en Ramon Térmens. Per tant, que ho sapigueu, que demà hi ha aquest cineclub a Torroella. Però a més, durant el cap de setmana hi fan El manual de la bona esposa amb Juliet Binoche, i aquesta és la pel·lícula d'aquest cap de setmana a Torroella. A Palafrugell aquest cap de setmana hi tenim El Chico, que em sembla que en van parlar en el seu moment, no? Veig aquí la primera gran joia de Charles Chaplin.
Sí, sí, és la reposició també restaurada de la còpia de la pel·lícula clàssica del Chaplin.
Molt bé. I després, clar, aquest cap de setmana a l'Arinco hi tenim Notícies del Gran Mundo, hi tenim Martín Eden, Los Clubs Nueva Era, Los Elfkins, Hope, el xico que dèiem ara, però també hi tenim la Vampira de Barcelona, que potser no hem tingut gaire oportunitat d'anar-la a veure pels llocs, i jo crec que val la pena abans del Gaudí, no? La Vampira de Barcelona.
Sí, sí. Està bé la pel·lícula, a més també comentaves Notícies del Gran Mundo, que també està molt bé. O sigui, aquesta en parlarem la setmana que ve, perquè arriba a Netflix, però teniu encara aquesta setmana si la voleu veure al cinema, per tant, doncs sí. Aprofiteu.
Doncs sí, i després tenim també Lupin 3, que en vam parlar la setmana passada amb tu, aquesta de manga. Doncs la tenim a l'Arinco aquest cap de setmana també. Per tant, vull dir, no ens podem queixar del que podem anar a veure a diversos llocs, a diversos cinemes de casa nostra, i a més a partir de dilluns recordeu que tindrem confinament, sembla, s'ha de confirmar, però segons RAC1 sembla que a partir de dilluns tindrem confinament municipal, per tant, perdó, comarcal, per tant, tot plegat sembla que es comença a obrir una mica. I bé, clar, nosaltres avui hem de comentar estrenes de plataformes, no? Perquè grans estrenes allò de cartellera tampoc no en tenim.
No n'hi ha. Aquesta setmana és pràcticament un desert, vull dir, han caigut totes les estrenes previstes com mosques.
Ignasi, sí. Tenim problemes amb el micròfon. Que...
A veure, espera, un moment, a veure si puc... A veure ara,
aviam, prova una mica, parla una mica. Hola.
A veure, tenim Bliss, per exemple, la primera estrena.
Sí, un segon, que s'està carregant el programa. Val. Està mirant d'allargar una mica perquè s'acabés de carregar. Però vaja, jo crec que ara et sento bé. Aviam, la primera estrena és Bliss i sona així.
I have a picture in my head of a place. I don't know if it's real. But it has a feeling. And the feeling's real. Hi, my love.
Què tal? On la podem veure, aquesta?
Això la podeu veure a Amazon Prime a partir de demà, i és l'última pel·lícula de Mike Cahill, que aquest senyor ha fet dues pel·lícules que estan molt bé. Ara, si mireu a Rotten Tomatoes la qualificació d'aquesta, doncs no anima massa. Ell va fer Otra Tierra i Orígenes, que són dues pel·lícules així bastant independents, que estan molt bé, de ciència-ficció, i en aquest cas la protagonitzen l'Owen Wilson i la Salma Hayek, i ens parla d'un home que s'acaba de divorciar, que coneix a una dona, que li assegura que viu en una simulació, estil Matrix, per entendre'ns, i que la realitat en la qual es troben és molt millor de la qual estan ells en aquesta simulada. Per tant, bé, a partir d'aquí, no és de comèdia, és un drama, més aviat, i veurem cap a on porten aquesta trama.
Vale. Molt bé, doncs veurem, aviam, quins actors m'has dit que eren?
Owen Wilson i Salma Hayek.
Vale. Això és Bliss a, com dèiem, a Amazon Prime. I l'altra estrena, com es diu?
Malcolm and Marie, anem a Netflix.
You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life.
Va, digue'm que aquesta ens ha de dar una mica més.
Doncs no. Em sap greu. A veure, aquesta és una pel·lícula que amb bones intencions, perquè de fet està dirigida i escrita per Sam Levinson, està interpretada per Zendaya, que juntament amb el Levinson fan la sèrie Euphoria, que està a HBO, i aquí s'hi afegeix el John David Washington també, que és l'actor que hem vist a Tenet. És una pel·lícula que es va rodar en secret durant la pandèmia. De fet, va ser durant el confinament. Es va rodar a Carmel, a Califòrnia. Carmel és el poble de Clint Eastwood, per entendre'ns. I es va rodar en 15 dies durant els mitjans de juny i principis de juliol. I bé, això era que el Sam Levinson, doncs, com que havien aturat el rodatge d'Eufòria, i la Zendaya li va dir, va, escriu alguna cosa i la rodem. I la van rodar en una casa, ja t'ho dic, en 15 dies, i ha sortit aquesta pel·lícula, que ens parla de la història d'un director de cinema i la seva xicota, que diguéssim que es posen a prova després de tornar a casa de l'estrena de la darrera pel·lícula, i estan esperant a veure què diuen els crítics.
Vale. Bueno. I després tenim un altre que no tinc el tràiler, que era HBO, no?
Sí, a HBO es diu Confinados.
No tinc el tràiler, dic. De què va?
Bé, no passa res. Està dirigida per el Duke Liman, que és un director que fa cosetes d'acció, per exemple, El filo de la mañana, aquella pel·lícula amb el Tom Cruise, i en aquest cas està protagonitzada per l'Anne Hathaway i el Chiwetel Ejiofor. També trobem a Ben Stiller i Ben Kingsley en papers més secundaris. I ens parla de la història d'una parella que tenen problemes que... decideixen doncs, de cop i volta aturar d'entrada la seva separació perquè decideixen aprofitar el moment de confinament de la pandèmia mundial per intentar robar unes joies que, atenció, es troben als magatzems Harrods, aquests de Londres, doncs planifiquen aquest robatori i ara que no hi ha ningú al carrer, que no hi ha ningú Harrods, aprofitem, entrem allà i robem aquestes joies.
Molt bé, és Londres, doncs?
Sí, sí.
Molt bé,
sí,
doncs, sí. Llavors ens agradarà.
Pel·lícula, sí, no, això ja tenim guanyat.
Necessito sèries i pel·lícules que passin a Londres, eh? Se tinc moltes ganes d'anar-hi.
Sí, no, ja, és aquest mono que tenim tots una mica de... Sí,
el que he gaudit amb Lupin en París, és que arriba a veure, no sé si hi haurà algú que ens estigui escoltant que l'hagi vist, perquè és molt dolenta, però Emily in Paris, la controles, saps de què va?
No la controlo, no l'he vista, sé que de què em parles però no l'he vista.
És una comèdia que de fet està, sembla que l'han nominat als Globus d'Or com a millor comèdia, és dolentota, però es veu tan París i és tan maco i la gent va sense mascareta i la gent s'acosta i la gent va a festes i la gent va a restaurants i menja de nit i tal, i aquestes sèries tinc tantes ganes de veure-les per veure què fèiem abans de tot això.
Sí, sí, ara tenim, per exemple, parlaves de Londres, vam recomanar fa uns dies aquesta sèrie que es diu It's a Sin, que està a HBO, que és de la comunitat gay de Londres de principis dels anys 80, amb el, on va començar a sorgir la sida i tal.
HBO també, no?
Sí, HBO. No, no és el Londres del turista, per entendre'ns, és més underground, però està bé, també. És, els carrers, els taxis, els reconeixes de Londres.
Escolta, i explica una mica, què és Star?
Star, això és, perquè ens entenguem, una finestreta nova que a partir del 23 de febrer sortirà quan obrim Disney Plus. Recordeu que tenim uns quadradets allà que posa Star Wars, Pixar, etc. Doncs n'hi haurà una que és Star. En aquest cas, per això hauràs de tenir més de 18 anys, que crec que, Dani, compleixes tu el requisit.
Sí. De moment sí, no sé demà, però val. Sí.
Doncs si tens més de 18 anys et deixarà entrar, val? I allà podràs accedir a tot el catàleg de Disney de produccions més adultes. Recordem que dintre del catàleg de Disney hi ha totes les pel·lícules que va comprar de Fox, val?
És que jo tinc moltes ganes d'això, perquè és que té molt bona pinta. Vull dir, a nivell de sèries, hi ha moltes sèries, moltes, moltes, però a nivell de pel·lícules del catàleg és enorme, també.
Sí, clar, allà tindràs, per exemple, les de la Jungla de Cristal, estem parlant de coses ja més antigues, però tindràs, per exemple, les de Deadpool, també, que no poden estar en obert, diguéssim, en el Disney de tota la vida, i clàssics.
Clar.
Els Alien, per exemple, també els podràs trobar.
Bueno, és que estic mirant aquí el catàleg, el que de moment s'ha publicat, i porto... Vaig encara per la L, i hi ha mil coses i mil pel·lícules que no entenc com... Devien estar potser també algunes en altres plataformes i les han anat recuperant totes per aquí. Que, per exemple, per cert, estic molt trist perquè em treuen Harry Potter tant de Netflix com d'Amazon. Es quedarà només HBO.
Sí, de fet és normal perquè és de Warner i ara quan han tret l'HBO Max o trauran l'HBO Max, o sigui, HBO desapareixerà i es convertirà aquí també, com ha passat als Estats Units, en HBO Max.
Això quan?
Que és Warner. Suposem que passarà cap a primavera abans de l'estiu.
Molt bé. Mira, Titanic tindrem a Star, doncs, també la podem veure. Per cert, pels qui siguin fans de Harry Potter, i ja acabarem aquí, a Amazon encara, perquè encara està a Amazon, està en català. Està tota la saga en català, que això és important.
Escolta, i si no, els que, com jo, que som col·leccionistes de Blu-rays i ens agrada el format físic, escolta, allà tens, amb màxima qualitat...
Sí. És que ja pots col·leccionar DVDs i Blu-rays i el que sigui, però jo no tinc reproductor de res d'això, ja.
Oh, ja, Déu-n'hi-do.
Sí, ja l'hem ventilat tot a casa. Va, Ignasi, que vagi bé, parlem la setmana que ve.
Vinga, una abraçada, adéu.
Minut i les 9, bon programa el d'avui, molt interessant tot el que hem explicat i també l'entrevista que hem fet amb l'Anna Rivera, que ens explicava això, que no s'ha detectat encara cap cas de la soca britànica del coronavirus aquí al Baix Empordà. Fem un últim repàs, previsió del temps, Marc Vilà.
El dia serà més ennuvolat que ahir dimecres. Seran núvols alts o mitjans que durant tota la jornada entrenyinaran el cel. a la tarda podrien ser més espessos. Tal com dèiem, la suavitat serà la tònica dominant en les temperatures. De bon matí, les mínimes de la comarca estaran properes als 8-10 graus i al migdia les màximes podran baixar una mica respecte ahir. I el responsable seran els núvols que no deixaran lluir de ple el sol, perquè les temperatures més altes seran properes als 18 graus. Per demà divendres, la previsió serà molt semblant.
Gràcies, Marc. De seguida a les 9, de seguida la millor música del món amb l'Àlex Mata, i a radiocapital.cat podeu trobar tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi bé, fins demà.